Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El govern no preveu allargar el toc de queda més enllà del 21 de gener quan caduquen les restriccions vigents fins ara. I és que, malgrat que s'estan batent rècords de contagis i de visites als CAPs, la Generalitat assegura que hi ha indicis de millora de cara a les properes setmanes. Es detecta una tendència a la desacceleració i s'albira l'arribada del pic de la pandèmia, tot i que encara no està clar quan arribarà. Sentim la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Si es manté la tendència, si les dades, el que indiquen els indicadors, segueixen no tan bé com voldríem, però sí amb aquesta desacceleració, no s'allargarà el confinament nocturn, el toc de queda, a partir del 21 de gener. Per què el confinament nocturn? Perquè és una de les mesures que vulnera drets fonamentals i, per tant, és una de les mesures més invasives, per tant, es considera que és la primera mesura que, si es pot, s'ha d'eliminar.
Des del govern també han tornat a mostrar el compromís amb la represa del curs escolar i asseguren que faran nomenaments telemàtics cada dia per suplir els milers de baixes laborals que hi ha entre el col·lectiu de docents. Més de 2.000, segons les últimes dades. Canviem de qüestió. Vilanova i la Geltrú no té habitatges socials per cobrir emergències. Actualment hi ha 10 famílies amb necessitat d'habitatge urgent i l'Ajuntament no pot donar resposta. Canal Blau, Jordi Carrillo.
És el cas de la família de la Karen, amb 3 filles menors, i que avui tenien programat un desnonament que finalment han pogut aturar, però que es torna a programar ara pel 23 de maig. Tant els afectats com l'Ajuntament veuen com les famílies que formen part de la taula d'emergència no tenen, hores d'ara, una sortida. Jaume Aliaga és el regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
No tenim solucions, vull dir, no hi ha habitatges, no en tenim nosaltres. Ara hi ha el programa aquest Reallotgem de la Generalitat. Hem intentat parlar amb les immobiliàries d'aquí a Vilanova, però és el que ens diuen, hi ha molt pocs habitatges, o millor estan un o dos dies, en seguida es lloguen i no n'hi ha.
La família lamenta que són moltes les persones que, com ells, no poden fer front als lloguers desorbitats que hi ha al mercat i insisteixen que ells no es neguen a pagar, però sí reclamen un lloguer assequible.
I d'altra banda, 34 anys després, la família Orrit Pires encara busca el parador dels germans Isidre i Dolors. Es tracta de l'estranya desaparició a l'Hospital Sant Joan de Déu de dos germans quan tenien 5 i 17 anys respectivament. Els últims dies han aparegut noves veus que podrien aportar pistes. Olga Gili, Ràdio Sallent.
El 5 de setembre del 1988, el nen Isidre estava ingressat i la seva germana, la Dolors, estava dormint amb ell. L'endemà, cap dels dos estava a l'habitació i ningú de l'hospital ha sabut res mai de la seva desaparició. Ara, anys després, sembla que un nou testimoni podria desencallar el cas. Ho explica una de les germanes dels desapareguts, Maria Carmen Orrit.
Volem això, que es revisi el cas, sobretot. Ha sortit un testimoni. Han passat anys dient que no hi havia cap indici, cap fil de gontibà ni res per on buscar. Hi ha un testimoni que parla i que pot dir el que ell va veure, que se l'escolti.
Per part dels metges i la direcció del centre no hi ha hagut mai explicacions i la família ha lluitat durant aquests 33 anys perquè la justícia aclareixi què va passar amb els dos germans, però els jutjats cada vegada els van tancant la porta perquè a dia d'avui el cas ha prescrit. Ara, amb l'aparició d'aquest nou testimoni, es reafirma més la responsabilitat de l'hospital.
I un darrer apunt en clau cultural, el dibuixant lleidatà Miquel Gallardo, autor de Makoki i el curtmetratge El viaje de María, rebrà el premi Trajectòria d'Animac 2022. El premi s'otorga a Gallardo en reconeixement per la seva obra artística i la seva carrera com a il·lustrador. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Al Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joni Fernández i Xavi Cacho, Clara García a la producció i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dimarts, 11 de gener, i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les pròximes hores el temps es mantindrà molt tranquil al conjunt del país. S'espera una tarda bàsicament assolellada, tot i amb la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del sector central del litoral i del prelitoral, sobretot ja avançat al vespre. A més, també al final del dia es podria començar a formar ja algun banc de boira, alguna boirina, a punts de la Catalunya central o també del prelitoral central. Amb tot, la temperatura màxima avui serà més alta, especialment a la meitat est del país, també a punts del Pirineu, però en canvi baixarà a les comarques de Ponent i del Sud. Ara bé, en general oscil·larà la temperatura màxima entre els 10 i els 15 graus a bona part del territori fora de l'àrea del Pirineu i també d'alguna fondalada de l'interior on l'aire fred quedarà retingut al llarg doncs, de bona part de la jornada d'avui. A l'espera que un cop es pongui el sol, la temperatura tiri cap avall amb un ambient que es farà fred al llarg de la nit i la matinada amb glaçades que s'estendran per moltes comarques de l'interior. Amb tot, la tramuntana continuarà bufant amb algun cop fort o fins i tot algun cop molt fort, especialment al nord del Cap de Creus, al llarg del que queda de dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui començarem el programa a Badalona, on ens explicaran alguns exercicis per recuperar la forma després d'estorrons. Ho farem amb el personal trainer Pol Cejas. Tancarem la primera hora amb la tertúlia. A les 5 conversarem amb la Gemma Calaf, terapeuta de meditació de Castellà del Vallès. Continuarem amb Ciència i l'Aurora Massip, cap de comunicació del Banc de Sang i Teixits, per parlar de l'estat de les donacions de sang i recordar que dimecres es farà una marató al Prat. I acabarem la segona hora amb la música dels Sommeliers. I a la tercera i última hora sortirem al carrer. Avui ens quedarem a Sant Cugat, on preguntarem com s'ha viscut un nou Nadal amb restriccions. A Cultura ens visiten Peccata Mundi, un duo que interpreta la música de Bach amb una combinació de piano i mandolina. I acabarem el programa amb l'acústic i el resum de l'any que ens porta el nostre company Pau Duran. Tot això i més des d'ara i fins a 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I com cada dia comencem amb la nostra ronda d'actualitat i ho fem anant fins a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari Mutu a Terrassa és un dels 365 centres mèdics de 21 països diferents que investiguen si un nou medicament pot ajudar a prevenir la Covid-19. El fàrmac, desenvolupat per Pfizer, té el nom comercial de Paxlovid. Concebut inicialment per tractar la malaltia, la investigació se centra en comprovar si també pot servir per evitar els contagis. La principal dificultat per es trobar voluntaris per dur a terme l'estudi. Fa falta majors d'edat sense vacunar que convisquin amb un positiu. A Catalunya, amb un índex de vacunació especialment alt, superior al 76%, està costant molt trobar persones que compleixin amb aquest perfil. Les persones que compleixin amb aquest perfil requerit per a l'estudi, és a dir, major de 18 anys, sense vacunar que conviu amb un cas positiu, que estiguin interessats en participar-hi, han de contactar amb l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa dins dels 4 dies posteriors al resultat positiu.
Gràcies, Sergi. I a Sabadell, que és notícia avui. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres a les 7 de la tarda es presenta al Teatre Principal el llibre sobre la correspondència personal de Teresa Pàmies per cloure el centenari del seu naixement. Pàmies, traspassada ara fa 10 anys, té ara la publicació M'agrada escriure, M'agrada rabiosament, que conté una selecció de les seves cartes personals que han estat custodiades pel seu fill Sergi, també escriptor. L'acte donarà el tret de sortida del programa de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024. La seva coordinadora, Montse Barderi, diu al programa al matí que l'obra servirà per donar una perspectiva diferent sobre l'escriptora.
Molta gent dirà d'aquest llibre, mira, es veu que hi ha moltes Tereses Pàmies. Doncs veurem que només n'hi ha una, que és una dona sencera, d'una sola peça, molt coratjosa, molt sincera, molt treballadora, molt multitasking, que es diria ara, amb el coratge d'enfrontar-se al censor de l'època i reclamar-li per què no li publica aquell llibre.
Encara hi ha una quinzena d'invitacions disponibles per assistir a l'acte, que es poden demanar al mail mbarderi@ajsabadell.cat. S'hi podran escoltar lectures dramatitzades de l'actriu Montse Vidal i seran també la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Vinyet Panyella, Sergi Pàmies, l'assagista Montserrat Bacardí, el periodista Josep Cuní i l'alcaldessa Marta Ferrés.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Alexis So, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que l'explosió de contagis va a la baixa, el pic de la sisena onada no s'assolirà fins la setmana vinent. És el pronòstic de Martí Català, del grup investigador Biocoms, ubicat als Germans Trias i Pujol de Badalona. I és que aquest dimarts s'esperava una millora dels indicadors, que no s'ha produït, i la incidència del virus continua sent molt alta. En aquests moments, l'expansió de la Covid a Catalunya està estabilitzada, però en uns nivells encara molt alts. Passa el mateix a Badalona, on encara que la velocitat de contagi ha disminuït fins a l'1,10, en els darrers 7 dies s'han detectat 4.600 casos positius. I és que aquesta sisena onada ha batut rècords amb prop de 20.000 contagis diaris a Catalunya, el doble dels que registraven el passat mes de juny i 10 vegades més dels que es detectaven en la primera onada. Val a dir, però, que tot i que aquest tsunami ha tensionat l'assistència primària, sobretot, i també l'hospitalària, els ingressos en UCIs continuen per sota dels de la cinquena onada, 520 a dia d'avui. Escoltem Martí Català, investigador del Biocoms.
Tothom torna a la rutina i si amb aquesta estabilització podrem veure ben bé en quina situació estem, confirmar si és així que estem estancats o de baixada. Cada cop ens trobem amb onades més grans de casos, però més lleus en els hospitals. Ara estem en màxims històrics de casos, que estaríem sobre els 20.000 casos diaris.
Català assenyala que, tot i que la variant Omicron escapa tant a les vacunes com a la immunitat natural, les vacunes sí eviten expressions més greus de la malaltia. I afegeix que en els majors de 60, població a qui ja s'ha administrat la dosi de reforç, la incidència és gairebé 4 vegades menor.
Gràcies, Àlex. Seguim al litoral. Baixem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'àrea metropolitana de Barcelona tindrà 38 electrolineres més en els propers 2 anys. En concret, passarà dels 10 als 48 per tal de facilitar la implantació dels vehicles elèctrics. Els punts de recàrrega ràpida actuals distribueixen 50.000 kW l'hora cada mes als municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Sant Cugat, Pallejà, Sant Joan d'Espí, Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, així com Gavà i el Prat. De fet, va ser aquí on es va instal·lar la primera electrolinera l'any 2015, al parc de negocis Mas Blau. L'objectiu és que totes les ciutats metropolitanes tinguin almenys una. Per això la MBI compta amb els FEDER, els Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Tots els punts de recàrrega subministraran energia procedent únicament de fonts renovables.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Anem ara fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà ha obert el procés d'exposició pública del Pla de Transició Ecològica i Canvi Climàtic fins al 17 de gener. Aquest document té com a finalitat el desenvolupament d'una proposta integral d'actuació al municipi davant la situació d'emergència climàtica. Pel que fa a les línies estratègiques, el document planteja els següents eixos: la preservació de l'entorn natural privilegiat de què disposa la vila, l'increment de la sensibilitat ciutadana i l'apoderament dels veïns envers la sostenibilitat ambiental, l'aplicació d'un model d'entorn urbà sostenible, eficient i mitigador dels efectes derivats de l'escalfament global i, finalment, l'aposta per la qualitat de la vida amb nous hàbits, per exemple, en l'àmbit de la mobilitat. El Pla de Transició Ecològica i Canvi Climàtic de Castellà es pot consultar a castellavallès.cat i la ciutadania hi pot fer aportacions i suggeriments a través d'aquesta mateixa pàgina fins al 17 de gener inclòs. La seva presentació pública i aprovació està prevista per al mes de febrer de 2022.
Gràcies, Rocío. I a Sant Cugat, la Masia Can Mandó, situada al Parc Natural de Collserola, s'ha vist obligada a confinar les seves gallines. Això passa perquè a Catalunya s'ha de confinar tot l'aviram que es cria a l'exterior, ja que a finals de desembre es van trobar 5 ocells salvatges morts a Soses, a la comarca del Segrià, amb el virus de la grip aviària. D'aquesta manera es vol evitar que les bèsties tinguin contacte amb aus salvatges. Damià Gibernet viu a la Masia Can Mandó i ha explicat a BTV que ha rebut un requeriment sanitari que l'obliga a confinar les gallines. Ho ha fet i ara les bèsties no poden sortir lliurement.
A mi m'afecta poc perquè és una explotació d'autoconsum, vull dir que hi ha pocs animals, però clar, el sistema aquest que tenim, doncs és una llàstima que no puguin sortir, perquè la gràcia és que surtin cada dia i mengin cucs i herbes i pàstil.
Acció Climàtica i els agents rurals també han intensificat les tasques de vigilància i control en espais naturals i zones fluvials, volíem dir, i explotacions avícoles, sobretot en les més properes als llocs on es van localitzar els ocells morts amb el virus.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Les festes nadalenques ja han acabat i ara és el moment de tornar a la rutina. Han estat unes celebracions acompanyades de grans àpats i potser que ara molts de nosaltres ens trobem una mica empatxats i preocupats per aquells quilets de més que haguem pogut guanyar. Després de dies de menjar i sopar hipercalòrics, volem tornar a la rutina disposats a recuperar la figura i guanyar condició física. Per això, avui ens visita l'entrenador personal badaloní, Pol Cejas. Bona tarda, Pol.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé. També tenim el nostre company, l'Àlex Isó, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Àlex.
Hola, molt bona tarda. Benvingut, Pol.
Moltes gràcies.
Doncs jo et volia preguntar, Pol, com a entrenador personal, estàs molt desbordat de feina aquests dies? Ara que és una època en què els gimnasos s'omplen i els personals trainer com tu van molt, molt buscats?
Es nota. Cada any a principis de gener, bueno, i a les últimes setmanes de Nadal, ja es va notant que la gent, jo crec que és amb l'energia que et donen aquesta, els canalons i els torrons una miqueta, s'estan omplint de ganes un altre cop de motivació i a veure si aquest any per fi dura ja una miqueta més.
Clar, sobretot passa molt això, Pol, que ara a principis d'any, tots aquests propòsits, no?, que ens plantegem de recuperar la forma, potser comencem amb moltes ganes, però l'anem perdent a poc, una mica per motivar-nos i no perdre aquesta motivació, que hem de fer?
Doncs, sobretot, el que dic sempre és fes un plan. Realment, si vols canviar, al final tots tenim molts objectius i la diferència, crec, entre tu i una altra persona que pugui tenir el mateix objectiu, i si tu ho aconsegueixes és perquè tens un pla darrere, tens un sistema de com fer-ho. Al final, si et planteixes l'objectiu i ja està, estaràs dues setmanes motivat perquè et ve una miqueta de la culpa d'on sigui que et ve, i després se t'anirà perquè estaràs pensant en altres coses. En canvi, si realment fas un sistema, dius, vale, en lloc de dir començaré a entrenar, dius, ei, entrenaré els dimarts, els dimecres, els dijous, a les 7:30 a aquest lloc, doncs, bueno, ja estàs començant a tenir més un plan que pots començar a seguir. Al principi costa, però després és automàtic.
I per algú, doncs, no sé, que no estigui gaire posat amb això de fer esport, no? Un ciutadà de a peu que digui, escolta, m'he passat una mica aquest Nadal i ara, després de festes, vull posar el meu cos a to. Quina rutina ens recomanaries? Què hauríem de fer?
Jo el que recomano és, i tirant-me una mica pedres al meu taulat, és que feu el que vulgueu, però que us agradi, que ho pugueu fer constant. És a dir, algú que puguis fer 3-4 cops a la setmana d'algun entrenament que t'agradi. Sobretot el que recomano molt al principi és fer-ho amb més gent. Si t'agraden les classes dirigides, fes classes dirigides. Si t'agrada córrer, vés a córrer. Si t'agrada algun esport, fes aquest esport. Qualsevol cosa que t'enganxi, al final és molt més important, però infinitament més important, ser constant en el que fas, que no pas que allò facis una activitat que et fa millorar un 5% més que les altres coses perquè és una mica millor, perquè els estudis diuen que no, sí. La base és fes això, per exemple, 3 dies a la setmana esport, i si tens aquesta base ja et podràs començar a preocupar de, vale, potser hi ha una altra opció que em posaria més ràpid en forma o a mi em aniria millor, vale, però primer tingues la base, si no, ni et preocupis de res, fes el que t'agradi mínim 3 cops per setmana.
I hauríem de passar pel gimnàs o hi hauria altres opcions, a fer una rutina a casa, no sé, què ens recomanaries?
Bé, sobretot després de la quarantena que vam passar, ja vam veure que hi ha mil opcions de posar-te en forma a casa, que tothom pot fer-ho, mil maneres, jo entreno a casa molts cops també, així que al final és fer el que més t'agradi, tens les opcions. Ara que els gimnasos han tornat a obrir, jo vaig aquí al Soho de Badalona i m'encanta, que fan classes dirigides, fan bueno, és un gim normal també, hi ha molta gent que li agrada sortir a córrer. Ara que abans de l'entrevista em comentaves que sorties a córrer pel passeig marítim,
sí, exacte,
que convida moltíssim, o pels parcs que tenim aquí, o entrenar a casa. Jo, per exemple, al meu Instagram vaig posar moltes rutines que són sense material, que les pots fer a casa teva o a fora, a l'exterior, com més vulgui. Opcions hi ha mil.
De fet, al teu Instagram, qui et vulgui buscar, @polcejas, allà et pot trobar. I, de fet, una de les darreres publicacions que vas fer, mira, precisament el dia de Sant Esteve, dale fuerza a tus muscle ups con estos 5 ejercicios, que, és clar, et veiem aquí amb un altre company, amb unes part d'aquest de barres, no?, de calistènia, es diu, que hi ha aquí,
sí,
a la platja.
Sí, això és a davant de l'estació, aquí, de l'estació de Barona. I aprofitant això, aprofitant la platja, el sol, que aquests dies fa sol, que I, a part, això és una dada extra que quan entrenes i et dona el sol et poses més moreno, llavors mira, això que t'emportes i agafes més vitamina D. I això s'ha d'aprofitar. Si t'agrada l'exterior, a l'exterior, i també t'ho pots anar combinant com vulguis, que és el que faig jo.
Però és clar, ja aquests exercicis ja serien per algú més experimentat com tu, eh? Això que algú no ha fet mai, aquests exercicis de barra, s'ha d'estar en forma, eh?
Sí, a veure... tant per les barres, en algunes altres publicacions suposo, però tant per les barres com altres entrenaments, sempre tothom pot començar, tothom té el seu capítol 1, jo potser estic pel capítol 100 amb les barres, però tot és posar-s'hi i començar, i el propòsit, per això dic, no ha de ser, per exemple, fer un exercici al muscle up aquest que has vist, que era un exercici super complex, sinó l'objectiu és que dimarts aniré a les barres a aquesta hora, i potser al principi faràs, et recolzaràs a una barra a dormir, vale, però el següent dia et recolzaràs dos cops i tres, i al final doncs la constància és el que et donarà la satisfacció de mirar cap enrere i dir, uau, vale, fa dos mesos no feia res i ara em sento genial i em sento capaç de fer mil coses que no m'esperava.
Sí, planificar-nos, si convidem, engresquem algú més que ens acompanyi a fer esport, doncs tot això que ens emportem i ens motivarem més. També un dels principals errors, no?, és que els primers dies ens ho prenem massa pit, comencem amb molta intensitat també, no?, que dius, va, a per totes, vaig al gimnàs, em matxaco a fer peses, a fer cardio, no?, però això després d'unes conseqüències que patim moltes agulletes. Jo no sé si això d'anar amb preses és bo o no.
Respon la pregunta, el que passa cada any el mateix i que jo estic aquí ara, que és, vale, les dues primeres, tres primeres setmanes de gener tothom a tope i després ja, bueno, és que vaig liat de feina amb el treball, és que ara no puc, és que ho vaig intentar al principi d'any. Llavors, sí, tens tota la raó de que al principi això d'anar a tope al principi, jo no ho recomano. Per què? Perquè tothom pensa que el progrés és lineal, que jo quan començo a fer alguna cosa estic al nivell 1, demà estic al 2, demà al 3, 4, 5, 6, 7, i això no és així. Al principi els resultats costen de veure. Llavors, per voler aconseguir posar-te en forma, això ho dic sempre i és molt important d'entendre, que és, has d'estar mentalitzat que hauràs d'encarar una mica de frustració. És a dir, sempre ens pensem que mereixem tenir més resultats del que estem tenint al principi. Llavors, si jo em poso a entrenar, que ja em costa, a més em costa molt al principi, que no estic acostumat, haig de buscar l'horari, que jo normalment en aquell horari em relaxava o feia altres coses, haig de la roba esport, anar fins al gym, bla, 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 i a sobre no estic veient els resultats, uau, ho deixaré. Això és el que li passa a tota la gent de gener.
No tenim paciència, no? Exacte. Volem el resultat ja.
Però això és que esteu anant pel bon camí. És com quan plantes una llavor, la comences a regar, 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 fins que no passen uns dies, no veus que comença a sortir els brots. Això és el mateix. Has de regar, regar molt al principi, però és que si deixes de regar, que és el que fa la gent, doncs hauràs fet l'esforç i a sobre no hauràs servit de res. Si aguantes i estàs disposat a tolerar una miqueta de frustració, que passa, però bueno, l'obstacle és el camí, llavors és quan comences a descobrir que dius, vale, uau, el meu cos s'està automatitzant, no m'està costant acostumar-me a això, bla, 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 però has d'haver passat per la pedra.
Clar,
una mica.
De picar una mica de pedra, eh? Sí. L'entrenament, Pol, no és suficient, no?, per recuperar-nos d'aquests excessos nadalencs. Sobretot també és important fer aquests canvis en la nostra alimentació. Tu, com a expert en nutrició esportiva, què ens recomanaries, així a grans trets?
Sí, en general, no només pel Nadal, perquè al final Nadal i aquest, aquest mes que encara hem estat la meitat confinats i hem fet encara menys àpats, però al final el Nadal són 4 o 5 àpats. És el Nadal, Sant Esteve, algunes sopes d'empresa que aquest any tampoc s'han fet gaires, el dia del Tortell de Reis i poca cosa més, que tampoc és molt diferent a quan estàs a estiu o quan agafes dos caps de setmana, que són les que coincideix un aniversari o alguna cosa més. Llavors, l'alimentació, el mateix de sempre i el mateix que he dit a l'entrenament, no ens compliquem moltíssim de voler buscar el millor aliment, que aquest és millor que l'altre, sinó jo el que faig és seure, mirar els tipus de menjar que vull menjar, fer la llista i simplement el més bàsic és no tenir a casa el que no vols menjar. Mm-hmm. No tenir disponible el que no vols menjar, perquè si no, encara que tu en el moment pensis amb aquesta xocolata m'adeixo aquí, però sé que no me la menjaré, no. Ho penses perquè estàs motivat, però quan arribis de casa a les 7 de la tarda, que has fet hores extra i has tingut un mal dia, diràs, me la tiro per sobre la xocolata.
I això també pot passar amb el que ens queda després del Nadal, no? Aquell tros de torró o algun polvoró que ens ha sobrat a les festes. Què fem? El llancem per no caure a la temptació?
Envieu-me's a casa, que m'agraden molt a mi, si voleu, us utilitzaré bé l'energia. I no... Al final, no caure en la tentació, bueno, us ho podeu plantejar com a repte de... Vale, tinc el torró, sé que no me'l menjaré. El torró és com el meu testimoni de que està allà, però jo estic per sobre. O al final, llançar el menjar, jo no estic a favor, doncs, o donar-li a algú, donar-li als veïns, si no podeu resistir. Però ja està, o l'any que ve, comprar menys torrons...
Si no, com m'ha passat a mi, que et sobra un tall de tortell de rei i el congeles, per quan, per quan diguis, ja no m'estic cuidant, avui un extra, no?
Exacte.
Quin missatge li donaries, Pol, a tots aquells oients que en aquest moment ens puguin estar escoltant i hagin iniciat aquest procés, no?, de posar-se a punt, una mica ja ens has comentat, aquesta motivació, aquesta organització, però per qui digui, a veure, com em començo a organitzar?
Vale, un truc, per exemple, una metodologia que utilitzo amb els clients i que m'agrada molt és, vale, tu tens un objectiu que és posar-te en forma, llavors escriu en un paper tots els motius pels quals els altres anys no t'has posat en forma, que poden ser perquè al final el treball m'he liat, perquè no tenia temps, perquè al final el menjador de casa no em podia posar, bla 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 bla. I a cada un d'aquests motius pels quals no ho has fet, li escrius solucions. Vale, si em passa això, si no tinc el menjador de casa, quina solució hi ha? Aquesta o aquesta? Vale, les puc fer. Llavors, al final és tenir el compromís de, si jo em vull posar en forma, haig de ser capaç de tots els punts d'error, diguéssim, que he escrit, em comprometo a fer aquestes solucions. Llavors, si jo sé que em vull posar en forma, sé que l'any passat ho vaig fer, però el menjador estava ocupat, i em fa mandra ara, si el menjador està ocupat, buscar un altre lloc. Pues no fa falta ni que et comences a posar en forma, perquè no ho aconseguiràs. Simplement és, o sigui, un exercici que m'agrada molt és això, escriure tots els factors de fracàs, diguéssim, i donar-li solucions. Llavors compromete't que si et passa un d'aquests un altre cop, li posaràs la solució.
Doncs és un bon mètode, sens dubte que ho provarem. També, és clar, Pol, hi ha molta gent que surt a fer esport, però també volem guanyar una mica de múscul, no? La musculació, volem que se'ns marqui la famosa tauleta de xocolata, no? A la panxa, que costa molt, però és clar, això com ho podem aconseguir? Perquè sí que és cert que aquí vull introduir el tema dels anabolitzants, no? Que potser hi ha molts homes, no?, obsessionats amb aquests productes per guanyar múscul. Es pot tenir una bona musculació sense utilitzar aquests productes?
Sí, evidentment. Amb l'alimentació tens de sobres i... Bueno, amb l'alimentació tens de sobres i punt. A part, bueno, també hi ha molts suplements que és natural i és legal i és molt més natural que unes galetes, per exemple, que no són anabolitzants, però hi ha suplements de proteïna en polvo, hi ha, bueno, mil suplements que no són perniciosos per la salut, i evidentment els anabolitzants al final és voler aconseguir alguna cosa amb menys esforç i que tens un preu a pagar molt, molt fort. Sí que l'ús està massa extès per algunes... la gent que entrena, però no, evidentment una bona alimentació equilibrada, sana, sobretot menjar bones fonts de proteïnes, hidratar-te molt i ja està. Les proteïnes és, diguéssim, lo constant. Les proteïnes són els totxos que et fan tenir la massa muscular i mantenir. Llavors sempre més o menys has de menjar el mateix. Els vegetals són com el lubricant del cos que et fa que tot funcioni bé, llavors també s'ha de menjar sempre més o menys el mateix. I els carbohidrats, que serien com arròs, patates, etc., serien més o menys la gasolina del cos. Llavors, si tu vas a fer molt exercici, necessites més gasolina, llavors aquell dia menjo més carbohidrats. Si tu vas a fer menys exercici, doncs no necessito tanta gasolina, llavors no fa falta que et mengis tancs carbohidrats. Això a una mica a grans trets.
A grans trets seria, sí, seria això. Bé, hem parlat molt dels exercicis que hem de fer, però com dius en una de les teves publicacions a Instagram, libera tus tobillos con estos dos ejercicios antes de tus entrenamientos. Suposo que també és important a l'hora de preparar-nos, no? A l'hora de fer aquests exercicis, per exemple, això de alleugerir, no?, els turmells.
Sí, en general, quan vas a entrenar, lo divertit i lo graf i lo que es veu són els entrenaments en si de fer la força, bla, 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 però és molt important, sempre ho diem, al principi fer un bon escalfament de tot el cos, de les articulacions, etc., per evitar lesions i també per treure el màxim rendiment de l'entreno que faràs després. I al final estirar per la mateixa raó, perquè si no comencen les contractures, els dolors d'articulacions i la més frustració de la que vols...
Clar, ens comença a fer mal tot, no?, les agulletes. Exacte. I ja ens desanimem. Doncs, Pol, gràcies avui per venir al Connectats, perquè de ben segur, Víctor, que hem après molt, sobretot organitzar-nos, convidar gent a que vingui a fer esport amb nosaltres.
Exacte.
I aconseguir aquest objectiu de posar-nos al dia,
I tant, i em quedo amb l'explicació, els exemples que ha fet amb els menjars, perquè molta gent no... Potser jo el primer no sabia ben bé com funcionava cada tema, i m'ha semblat una explicació molt bona.
Doncs moltes gràcies i espero que l'any que ve veure-us aquí fortíssims.
I tant, posarem en pràctica tots aquests trucs que ens has explicat i a veure si estem en forma, Víctor? Ja veuràs com començarem, acabarem aquest any quadrats.
A top amb la motivació. Moltíssimes gràcies, Pol, moltíssimes gràcies, Àlex.
Gràcies, bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Passen 2 minuts de 4:45 i és moment per la nostra tertúlia de cada dia. Avui ens acompanyen des de Badalona Antoni Camacho, coordinador de Federalistes d'Esquerres de Badalona. Bona tarda, Antoni.
Hola, molt bona tarda.
Ara sí, t'escoltem. També tenim els estudis del Prat, el Pedro Ezcurra, escriptor pretenc. Bona tarda, Pedro.
Bona tarda i bon any.
Bon any. I al telèfon des de Sabadell tenim l'Ester Amiel, artista i activista. Bona tarda, Ester. Sembla que l'Ester encara no la tenim. Bé, veurem si ara en uns segons tenim a l'Ester.
Ara, em sentiu
ara
bé?
Sí. Ara sí, ara t'escoltem, Ester.
Val, és que jo et sentia tu, però no em sentíeu.
Perfecte. Vale. Ja, doncs ja som tots quatre en aquesta tertúlia i fetes aquestes presentacions, si us sembla bé, comencem parlant pel primer bloc de temes, de monotema, que serà en aquest cas que us hem proposat avui, i és parlant sobre la Covid, i és que el govern espanyol prepara un pla per tractar la Covid com a una grip. L'objectiu de l'executiu espanyol és treballar en una nova filosofia per intentar gestionar la Covid com una malaltia respiratòria més, tot i que no aquest pla en teoria no es posaria en marxa fins a com a mínim fins que no passi aquesta sisena onada. No sé com valoreu aquesta decisió de... És veritat que hi ha molta gent que ja el seu discurs comença a ser aquest, comença a ser com una grip. No sé si com ho valoreu. Començo per tu, Antoni.
Bueno, jo crec que és una cosa que ja fa molt de temps que es ve dient, però ho diuen els que en saben, jo no tinc ni idea, jo estic ben informat, crec, però, i sembla que això és el com acabarà, però tothom coincideix que potser és prematur, no? que s'haurà d'esperar a veure com evoluciona l'Omicron, no? I en qualsevol cas jo crec que més enllà del que s'hagi de fer, que el problema aquest de tenir tots els països, jo crec que també és un missatge per tranquil·litzar la gent, els sectors econòmics, i en fi, que fins d'aquí ja no res, més o menys farem una vida quasi normal. Vulgui el que vulgui dir normal, perquè no hi ha res normal ja des de la Covid. Jo crec que aquest és el tema, no? I que tots els països hauran d'anar fent el mateix, perquè no m'imagino que un país... dic Europa ja, ja no parlo del món, que l'objectiu és que tot el planeta estigui vacunat, sinó que fem el mateix, no? Perquè si no ens en sortirem, vaja.
Un de el gran aspecte d'aquest pla en teoria per fer que tractar la Covid com si fos una grip seria el deixar de comptar cada cas i no es farien ja proves com ara s'estan fent, no? Sinó seria simplement doncs com es tracta ara mateix una grip, no? Que és, vas al metge i t'ho diagnostiquen i ja està, ja et donen el seu tractament. Comentaves que els experts diuen que potser és una miqueta prematur, no? I és veritat que, com deies, mirem els països que en teoria estem més desenvolupats, però sí que hi ha una gran part del món on encara ja s'ha de fer molta feina per combatre aquesta pandèmia.
Efectivament. Aquesta és la gran diferència que hi ha entre països i continents, no? És que té un abast tan enorme la pandèmia aquesta de la Covid, sigui la variant que sigui, ara l'Omicron, que és complicat, no? És molt complicat que fer una cosa en un país sol o en un continent sols quan pot venir una altra variant d'un altre lloc i tot se'n va en orris, no? Vull dir, aquesta situació és molt, molt complexa. I jo el que hem d'esperar és que els científics, la gent que en sap, perquè aconsellin bé els polítics per prendre les decisions. És que jo crec que no podem fer altra cosa. Perquè jo no m'imagino que hi hagi cap científic ni cap polític que vulgui fer mal a la gent, no? Bueno, hi ha de tot, no? A la vinya del senyor, que es diu. Però no m'imagino, no? I aleshores, sobretot que hi hagi un consens el més ampli possible, no? I que els científics aconsellin bé els governs i que els governs prenguin decisions i que siguin el més mundials possibles, no? Aquesta és la qüestió. I després, com s'ha de fer? Doncs ja ens ho explicaran. Ja ens ho explicaran i ja anirem veient. Però jo crec, sobretot, que era un missatge que ho va fer el president del govern, doncs de tranquil·litat, no? I de tranquil·litzar els sectors econòmics que veuen que no acaben d'arrencar, que el turisme no acaba de ser el que era, en fi, totes aquestes coses que són les coses del dia a dia, no? Les coses del menjar, que es diuen.
Ho veieu així també en aquest sentit, com comentarà Antoni, Pedro i Esther?
Bueno, jo em sembla que esteu parlant parlem d'un tema que no tenim ni siquiera informació. Jo entenc que el president del govern ha volgut una mica tranquil·litzar, però el cert és que parlant de lo que ens afecta, que és aquí a Catalunya, pues encara esperem que hem d'esperar que el govern d'aquí pues aixequi les restriccions, que si no les aixeca vol dir que la cosa no és tan planera com sembla, i esperar pues, que tenim aquí unes autoritats sanitàries. Jo, per exemple, el regidor el senyor Argimon, sempre l'he escoltat amb molta atenció perquè és un professional i espero pues, que hem d'escoltar els metges. Jo fa 20 anys que em vacuno de la grip i em sembla que no l'he agafat mai. A la grip no te la diagnostiquen. Primer la grip l'agafes i llavors la intensitat d'aquest virus de la grip fins ara ha sigut pues, que a les persones de més de 60 anys, jo passo sobradament, pues m'ha anat perfecta la vacuna de la grip. Ara ja tinc la vacuna de la grip, tinc les tres vacunes i em diuen que em quedi a casa. I penso pues, que l'important és creure els que en saben. I aquí a Catalunya, suposo que quan comencin a aixecar aquestes restriccions, suposo que aniran per aquí, però és bo que siguin bé, que ens previnguem de que la cosa està encara molt crua, molt crua. I sobretot per la gent gran, que són els que tenim menys defenses. Però jo no vull fer de metge ni tinc més opinió.
A mi, si em permeteu,
sí, endavant.
És evident, no, que la vacunació ha sortit d'efecte
hi va haver, hi ha hagut com una mena d'immunitat grupal, diguéssim, col·lectiva, i per això els efectes d'aquesta sisena onada estan sent molt expansius, però la incidència hospitalària és menor, justament perquè hi ha un percentatge molt elevat de la població que està, de la població d'aquí, del primer món, que està vacunada. Llavors, a mi això inevitablement em porta a pensar en que una vegada més el primer món s'ha mirat el melic, ha corregut per fer-se una vacuna, anem per la tercera dosis i per la quarta, i ja s'ho faran els del tercer món, ja s'ho faran, perquè nosaltres ens arribi el que ens arribi d'allà, ja hem creat una vacuna que, si més no, el que pot fer és pal·liar els efectes més greus. Sabeu allò que deien de tot anirà bé i d'aquesta en sortirem millor i tal, no sé què? Doncs a mi m'entristeix pensar que realment no s'ha servit de res com a ser humà, com a no? Ser que habitem el planeta. Una vegada més hem fet la viu-viu, el primer món, i ens hem salvat nosaltres el cul. I ja s'ho faran els que no se'n puguin sortir, els que no tinguin diners per comprar-ho, perquè s'enriquiran les farmacèutiques, i ja s'ho faran els que no puguin. Aquesta és la meva lectura.
I què és el que haurien d'haver fet els governs, segons tu?
No, jo no parlo de governs, jo parlo potser, no sé si de grans farmacèutiques o d'institucions...
Bueno, és que els governs són els que fan les coses, les coses no es fan per si mateixes.
Perdona, estic parlant.
Només he fet una pregunta.
Anem per tons, si no ens escoltem.
Si vols et responc.
No, és interessant, de debò.
Endavant, Esther, endavant.
Si vols et responc a la pregunta que m'has fet. Jo no parlo de governs, jo no sé si són els governs o no. Parlo de grans farmacèutiques o de grans institucions que estan per damunt dels governs de cada país, tipus la OMS, la Unió Europea, etc., de fer una immunitat d'espècie, diguéssim, no sé com explicar-ho, de tot el planeta. I no pensar que també això té fronteres. I mentre els de les fronteres cap endintre estiguem vacunats, ja ens pot arribar de la Índia o de Sud-àfrica una variant que sí, que serà molt explosiva en el sentit de que serà molt contagiosa, però la incidència hospitalària, el percentatge de gent que es contamina i que va a l'hospital és poca. Per tant, ens en sortirem, i és evident que anem cap a una mena de grip estacional que ho incorporarem en el nostre dia a dia i serà una enfermedad més d'aquestes estacionals que tenim, i que els que estiguin vacunats aniran millor i els que no, potser no tant. Però ho adaptarem. Cosa que en altres països, perquè no hem fet aquest exercici de generositat, no l'hem fet una vegada més. No estic parlant com a país ni com a persona, estic parlant com a ser, no sé si m'explico prou bé, no hem fet l'exercici de generositat i no hem sortit millors, i no n'hem sortit millors de tot això.
Però qui no l'ha fet? La ONU? La OMS? És que no sé,
és
això...
És que no sé a qui li pertany, però...
Jo crec que t'entenc el que estàs dient. Jo crec que t'entenc el que estàs dient, però pensem d'on surt el bitxo aquest, de la Xina, amb unes coses molt rares. I els governs han tingut que actuar perquè no tenim un govern mundial, la ONU.
Molt bé, però jo no busco culpables, estic buscant solucions globals. No busco culpables, sí.
Però la solució global és la vacunació, i els governs que han pogut fer-ho ho han fet. I és que jo entenc totes les crítiques al sistema capitalista.
Però aquesta és la frase, els que ho puguin fer, que se salvin el cul, i els que no, no. Aquesta és la frase.
Però quan estem parlant d'una cosa que ha matat a milers o milions de persones,
i que segueix matant en altres països.
Una mica en què...
En països que no estan vacunats...
No volem arreglar tots els problemes del planeta. Ara estem parlant d'una pandèmia...
Exacte, una pandèmia,
pregunto coses, res més.
No,
la paraula pandèmia...
A mi, si em permeteu,
sí.
Si em permeteu, em sembla que, bueno, estem parlant, sempre se'n diu que ens preocupa més el que passa amb el cercle de preocupació, però no es preocupa el que ens passa al cercle d'influència. Aquesta conversa que estem tenint nosaltres l'escolta avui un sanitari d'un cap aquí al Prat, perquè jo soc del Prat, o un mestre que està mancat de suplents, o les infermeres, que falten 4.000 a Catalunya, i diran, aquestes tres persones estan a la lluna. Em sembla que un polític llenci un missatge d'esperança és bo, però els polítics tenen l'obligació de que no...
no caiguin malalts, un percentatge de sanitaris que fa que la crisi a Catalunya i al Prat sigui terrible, que els mestres estiguin de baixa el 30%, això sí que és cosa dels polítics. I és, ara és el Covid, però demà pot ser pues, els temes del càncer, els temes de les mamografies que no es fan, i això és el que vol un polític dir, això anirà millor, però la situació és dramàtica, la situació a Catalunya i als pobles de Catalunya i a l'entorn de Barcelona.
La situació, perdona que et pari, no és dramàtica ara, la situació ja era dramàtica.
Com que no és dramàtica? Home, parla amb ells, parla amb els mestres, parla amb els sanitaris, i què diuen ells? Ves al CAP.
Sembla, Pedro, que el que diu és, em sembla que el que diu l'Ester és que ja era dramàtica. Vull dir que ara és Gràcies. Dramàtica, però que abans era ja... No és que ara sigui dramàtica, Exacte. Sinó que abans ja era dramàtica. Per tant, ara també és dramàtica.
Tampoc, perdoneu, però tampoc és que acabi d'entendre gaire bé què significa ara centrar-nos en els problemes que tenim els catalans amb la sanitat i amb l'educació. Jo crec que estem parlant d'una pandèmia que és mundial. I el senyor Argimon en sabrà molt, però hi ha molts senyors Argimons per tot el planeta. Vull dir que jo crec que el que s'està tractant de fer, i això és el que jo crec que hauríem de valorar, és que, bueno, amb tots els costos, amb totes les coses fotudes que s'han fet, amb tots els errors que s'han comès, per desconeixement també, perquè jo no crec que hi hagi cap científic al món que vulgui mal per la gent, doncs ens han sortit més o menys amb morts, i ha mort molta gent, i si algú podia encapçalar això era, desgraciadament, el primer món, i ara el que sí que hem de fer és vacunar, i tots els esforços i totes les patents s'haurien d'eliminar, perquè això tot el planeta estigués vacunat. Però no crec que sigui el moment ara de parlar d'aquestes coses tan concretes, perquè parlem de la política. I aleshores sí que és veritat, doncs, que un govern de dretes com a Catalunya va retallar la sanitat i l'educació, i ara ho estem pagant, i a Espanya exactament igual. Però ara no parlem d'això, ara estem parlant, jo pensava que el punt era la pandèmia, i la pandèmia, doncs, sembla. No.
A mi el punt que
ja s'està controlant, i ara, i tornar a parlar aquí d'un espai petit com és Catalunya, doncs està molt bé.
Però la pregunta, perdona'm,
no m'importa gaire.
La pregunta, em sembla que el locutor ha dit que un president d'un govern a Madrid ha dit que la cosa anirà a millor.
No, el president del govern d'Espanya...
En un president de govern d'on sigui, aquí m'han posat el senyor Sánchez.
No, Espanya, que ha sigut, ja
no, és que a mi m'han posat el senyor Sánchez, a mi m'han posat que el senyor Sánchez ha dit que la cosa anirà més atenuada i que anirà millor. Però jo dic que en marxa del que digui aquest polític, jo espero que també parlin els polítics que estan més a prop meu. I que, mentre no parlin, el senyor Argimon, com a metge, me'l creuré, com a polític, té que resoldre el tema dels CAPs, que és dramàtic, el tema dels mestres...
Estan parlant cada dia.
No, però és que sembla que sigui el primer món...
Cada dia estan parlant.
No, però el primer món és una fal·làcia. És que aquí està patint molta gent. I no és primer món. Aquí tenim millor situació que molts països...
Si t'explico el que està passant al Senegal... Ja
bueno, però ara si venim a parlar... Jo no puc parlar del Senegal perquè no he estat en ma vida. Jo tinc que sentir a la gent. I penso que està bé que els polítics...
El Argimon...
No, jo no parlo de l'Argimon. Jo em creuré el que digui el senyor Argimon. El metge i el polític tenen que resoldre. És un metge, que el respecto molt...
Però el senyor Argimon, que és com Déu.
No, és el polític encarregat de la Generalitat de Catalunya... Coi, jo vull que intenti dir-me...
Sí, però que està en contacte amb els científics de la resta d'Espanya, perquè és una cosa que estan fent conjuntament.
Però ell té que resoldre aquesta situació.
Com que sí? Clar, però ja ho estan fent.
Ah, no, però llavors...
Parleu... Estem d'acord i no sé...
Parleu amb la gent dels CAPs, aneu al CAP i parleu amb la gent d'allà...
Potser qui no parles tu, jo sí parlo. Jo tinc un
lletge per això trec el tema.
I parlo contínuament amb ell. I sé perfectament com estan.
Però no em preocupa la de Senegal.
Perquè si vols, parlem de política i el que...
No, parlem de la pandèmia.
Amb la sanitat.
Companys,
parlem de la pandèmia.
Companys, tallo aquí un moment al...
D'una política de dretes a Catalunya que ha retallat en sanitat. I aquest és el problema. I si volem, i si el director i conductor del programa diu que no parlem de la Covid i parlem d'això, jo encantat.
Parlem ara d'un altre tema, va. Jo us proposo parlar d'un altre tema. No parlem de sanitat, ni sanitaris, ni gent dels CAPs. Parlem d'un altre col·lectiu que també està afectat per aquesta sisena onada, que és com són els docents, que ara mateix hi ha més de 2.000 docents de baixa als centres públics en aquesta tornada a l'escola, no?, que es va fer precisament aquí a Catalunya ahir, dilluns 10 de gener. Van tornar a les escoles els alumnes i tenim aquesta xifra, que és més de 2.200 de baixa. Us faig una pregunta per saber opinions, però no per entrar en un debat i així molt feixuc, i que en realitat estem aquí per això, no?, per compartir opinions i de més. Us sembla... Què us ha semblat, més ben dit, aquesta tornada a les escoles aquest dilluns, tal com estava la situació, no?, sobretot amb el tema de contagis? Començo per tu, Esther, si vols.
Gràcies. S'encén, eh?
Sí.
A veure, és que jo els estava escoltant i uns parlen de pandèmia, que quan parlem de pandèmia vol dir, la paraula pandèmia el que fa és englobar a tot el planeta, no? Una cosa és pandèmica, vol dir que actua sobre tota la població, no només de Catalunya o no només d'Espanya o no només d'Europa, i per l'altra ens continuem mirant el melic i mirant del que ens està passant. Que sí, que és cert que els camps estan saturats, és cert que estan molt tensionats al sistema sanitari, però ja fa anys que està passant això, només ha faltat aquesta pandèmia, i les escoles, doncs, jo penso que han de tornar. Evidentment, posem els ulls i escoltem tot el que diu el senyor Argimon, amb tots els meus respectes, perquè és el que ja entenc i tal, i els polítics, però són els mateixos polítics que al principi de la pandèmia ens deien que no feien falta les mascaretes, són els mateixos polítics i els mateixos gent que ja entén que ara ens diuen que hem de portar la mascareta pel carrer en aquestes circumstàncies, quan hi ha hagut sanitaris que no fan de polítics ni tenen càrrecs polítics, que han dit, senyors, és totalment absurd. Vull dir que jo puc entendre fins a cert punt que tot això ens ha agafat a tots a contrapeu i que no tenim la veritat i no sabem com fer-ho perquè no tenim el camí fet, no? No l'havíem fet mai, però ja portem 2 anys en aquest camí. Que les escoles hagin de tornar a fer classe normal, doncs sí, que estan de baixa. És que el que torna a posar en evidència aquesta pandèmia és la manca de recursos que hi ha hagut de manera històrica en la docència. El mateix que ha passat en sanitat. Són dos grups, dues estructures que ja estaven molt tocades i que el que fa és emergir tota la precarietat en la que estaven ja el professorat, la docència i els sanitaris. És que és així, no hi ha més, que hi ha tants docents que estan tancats perquè tenen Covid, ¿vale? Quants docents no porten amb interinatge des de fa anys i anys i anys? Perquè no s'hi han posat els recursos que s'hi havien de posar durant dècades. És el mateix que està passant amb la salut, absolutament el mateix, o és el mateix que està passant amb totes les administracions públiques, ja que parlem, que parlo jo d'interinatges, doncs tothom sap, no?, el problema que hi ha amb els interins a tot Espanya, tot i havent-hi una denúncia i una resolució d'aquesta denúncia a la Unió Europea. És igual, l'Estat espanyol s'ha passat pel forro, i també el govern de la Generalitat de Catalunya. Vol dir que el que posa en evidència són que hi ha grups que estan en precarietat des de fa dècades, i això emergeix de manera brutal.
També s'ha de dir que es preveuen, això és el que s'ha indicat, que es preveuen fer nomenaments telemàtics cada dia, no? Pràcticament. A partir d'ara, doncs, es cobriran les baixes de 5 o més dies i no a partir del 7 com es feien. I a més també es podran fer nomenaments, sí, això, no?, excepcionals d'urgències, i ja centres amb més de 3 baixes inferiors a aquests 5 dies.
Exacte, però durant molts anys hi ha hagut baixes que han durat setmanes i no s'han cobert aquestes places. O sigui, hi ha hagut una deixadesa històrica en la docència, i ara, clar, ara és que plou sobre mullat un altre cop. No hi ha més. És que hi ha una privatització dels recursos i dels diners i dels recursos humans i de les estructures, i s'ha posat els diners on no s'havien de posar.
Antònia, Què opines també d'això?
Bueno, una mica ho deia l'Ester, no? En una situació normal hem tingut problemes, no? Amb el tema dels interins, amb el tema de les substitucions, amb la política educativa, no? El nombre d'alumnes per aula i tot això. Bueno, i ara en una situació que és excepcional, aquí és veritat que és excepcional, perquè estem parlant del virus, no? On molts professionals s'han contaminat, doncs, home, jo crec que estem pagant les conseqüències d'unes polítiques que han estat molt dolentes, molt dolentes. Però una vegada dit això, jo crec que l'esforç que s'ha de fer és precisament tractar de que els nens i les nenes, i tots els que van a l'escola, doncs puguin fer-ho de manera presencial. Sembla que els professionals diuen amb tota claredat que és la millor manera, que això de via telemàtica, doncs que, bueno, a més, que profunditza el tema de les diferències del nivell de renda, internet, ordinador, tot això, doncs, i fer l'esforç que calgui per les millors condicions i que evitar que els nens i les nenes doncs, es puguin contagiar, doncs que hi vagin, no? I aleshores jo és això el que li demano al meu govern, no? Que posi els recursos necessaris i indispensables per garantir doncs, que no doncs, els professores s'han de substituir immediatament si estan de baixa per això del virus i que hi hagi la màxima normalitat, entre cometes la normalitat, sabem com estem, per fer-ho. Això li demano a aquest govern, al govern d'Espanya i a tots els governs autonòmics. Vull dir, hem d'esforçar-nos cada més i aprendre de cara al futur d'aquests pilars bàsics que hi ha a la societat, que és la sanitat i l'educació, l'altra, doncs de debò que se'n recordin quan passi això i no hi hagi retallades i que hi hagi una estabilitat amb els professionals perquè puguin treballar tant els CAPs com els col·legis.
Tant com tu, Pedro, molt breument, t'he demanat molta brevetat.
Què vols que digui?
Què opines de...
Home, jo... Ara, quan surti d'aquí l'estudi, m'aniré aquí a les escoles públiques, que està ple, i sabeu qui estan esperant que surtin els nens? Tots els avis. I, per tant, dic que tots els avis, normalment, a aquesta hora, i a les dues, van a buscar els nens a les escoles. Avis en situació de risc. I quan encara diem que no hi ha metges, a mi no hi ha cap metge, i n'he parlat uns quants, tinc bona relació, que ni cap d'ells no m'ha dit no a la vacuna i no a la mascareta, sinó tot el contrari.
Doncs,
Pedro, la pandèmia està aquí i no podem parlar com si no estigués.
T'he de tallar, Pedro,
ja
perquè
se'ns acaba
el temps. Hem de deixar aquí, ho parlem a la propera, sens dubte.
Molt bé, adéu.
Antoni, Pedro, Esther, moltíssimes gràcies.
Adéu, bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és... la seva feina.
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues.
tots els divendres a 2:15 de la nit pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El hub d'electromobilitat que podria substituir Nissan a les plantes de la zona franca assegura que podria reabsorbir la totalitat de la plantilla que està subjecta al pla de reindustrialització de l'automobilística japonesa. En total, prop de 1.400 persones que podrien tornar a treballar en el sector de l'automoció després de la marxa de Nissan el passat 31 de desembre. Les dues empreses catalanes que formen el hub, juntament amb una companyia nord-americana, han assegurat que el hub podria donar feina a 4.000 persones al 2025. Així ho han assegurat en una entrevista a TV3, on els representants del conglomerat també han assegurat que l'adequació de les tres plantes catalanes per poder fabricar vehicles elèctrics necessita d'una inversió de prop de 800 milions d'euros privats que vindrien de fons de capital risc internacionals, però també demanen que l'administració aporti uns 200 milions públics per consolidar el projecte. Ara per ara el hub d'electromobilitat no és definitiu i requereix d'un pacte entre